Avui és el dia mundial d'una professió en la que ens falten professionals i només ho notes quan els necessites. Avui és el dia mundial de la fontaneria. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? A les portes d'un nou cap de setmana, divendres 11 de març del 2022. Fa un minut acabo de mirar per la finestra i encara no plovia, però vaja, s'espera que comenci a ploure més aviat que tard. Hores d'ara, 14 graus a la ciutat de Lleida, i tranquil·la o tranquil, perquè avui estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, per posar llum a tot el que ens estan dient de pluges i de cap de setmana revolucionat. Bueno, l'Armando ja saps que ho explica perfectament, i ara, en uns minuts, està amb nosaltres i ens posa llum a tot el tema meteorològic. També buscarem la darrera hora informativa, parlarem de música en directe i escoltarem el Melo Malo del redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Parlarem de llibres a la llibrera, amb la Anabel Ramos. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs el divendres de cine, parlem de cinema, de les estrenes i notícies del món del cinema, que ens segueixen generant i moltes. Ho fem amb la Laura González, i a partir de 2:15, l'Espai Groc, on ja saps que acabem de rematar-te l'agenda amb totes les propostes, doncs des de l'Auditori, des del CaixaFòrum, des de la Biblioteca Pública de Lleida, en fi, ja veus que moltes propostes per fer-te la vida impossible, ho sento, a l'agenda, almenys a l'agenda del cap de setmana. Vinga, va, 14 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Escolta, acabes de treure la mà per la finestra i plou o no plou?
El temps que ha estat en el jardí meteorològic m'ha caigut alguna gota.
Està a punt.
No res, és el mateix.
Vale, però vol dir que està arribant. Sí, està arribant
perquè si mires el radar, que hem de mirar el radar de Zaragoza, pues, està per Aragó i ja està fregant les comarques, els municipis limítrofes entre Osca i Lleida. Està a punt perquè ve de Ponent a Llevant i anirà creuant de manera lenta i pausada. Diguem, ficarem una hora a partir de les 3 de la tarda, pot ser una hora abans, una hora després. Al voltant d'aquesta hora s'iniciarien les pluges, que en principi pues, podrien ser febles, fins i tot intercalant alguna pausa sense pluja. Semblaria que entre les 3 si llança la piscina, però és que no es pot precisar d'aquesta manera. Pues, entre les 3 i les 7 podria anar plovent, d'anar fent poca cosa, no gaire importants, més les quantitats serien sempre, quan parlem, que ningú, cada persona escolta des d'un lloc diferent i des d'una perspectiva diferent, i pot pensar que tot el que dic serà d'una manera igual a tot arreu.
No.
I en tota, pues no, serà tot desigual, irregular, tot i que aquestes pluges seran generals i s'incrementaran sobretot durant la matinada de dissabte. És a dir, a partir de 2, 3, 4, n'hi ha previsions que donen a les 4-5 de la matinada és quan podria ploure de manera més intensa, i com passarien de Ponent a Llevant, pues a partir de fins i tot abans de migdia ja s'obririen clarianes demà dissabte i tindrien un ambient pues, húmid, alguna boira amb la visibilitat, però no gaire fred. Hem de dir que aquesta nit passada hem tingut la temperatura mínima més alta des del 1 de novembre, amb 8 graus. És a dir, el termòmetre no ha davallat de 8 graus. Podrien haver estat sense calefacció. És a dir, ara que hem d'estar retallant coses,
sí,
d'aprofitar les temperatures suaus que tenim a la península Ibèrica, fins i tot al suroest d'Europa, contrastades amb les temperatures extremadament baixes d'onada de fred que tenen a l'est d'Europa, principalment Rússia, Ucrània i tots els països de l'est. Mires els mapes i veus 5 sota 0, 10 sota 0, 15, 20 sota 0. Impressionant. És a dir, i al damunt, amb un problema afegit per una qüestió humana.
Escolta, de cara a la setmana vinent, previsió a curt termini.
Bueno, el dissabte, el diumenge, el dissabte, pues, podríem tenir un dia de núvols i clarianes encara sense pluja. Diumenge quedaria un dia mig-mig, amb estones de precipitació, menys precipitació, parades, irregular. Al Pirineu, sempre més probabilitat de precipitacions a la cara sud. La cota de neu pot variar des de 1.200 a primera hora del dissabte, puja a 1.400, 1.600, s'aniria acumulant un bon gruix. I de cara a la setmana vinent, seguirem en aquest episodi de pluges, però intercalant pauses. No plourà tot el dia, totes les hores, però sí que podria ploure cada dia una mica, probablement dilluns o dimecres o dijous una més quantitat. Això no es pot precisar la franja horària en què plourà, però hem entrat en un episodi de pluies que podia durar una setmana, bueno, entre avui i el proper divendres.
Pues apa.
Que en aquests moments, tal com està la situació de sequera i l'altra situació...
No, és molt necessari.
Convé molt, encara que ens fastidi la pluja.
Que sí. Totalment necessari.
Ho necessita urgentment.
Armando, escolta, abans d'acabar...
Les temperatures no seran fredes. Suaus, fresques, entre fresques i suaus. Avui, per trobar una temperatura sota zero, havien de pujar 2.000 metres d'alçada, eh?
Déu-n'hi-do.
No,
home,
no
estem al març, fred, eh? Armando, estem al març.
D'hivern cru, no.
Però que estem al març ja, eh? Que això
sí,
ja,
sí, sí.
Ja està.
Però bueno, encara al març, jo recordo temperatures de 7 sota zero al mes de
vale,
març.
Vale, Armando, acceptes peticions? No, t'ho dic perquè jo a les 3 he de sortir al carrer. Pots retrasar l'arribada de la pluja a Lleida o no? Arribarà pues, en aquella hora?
No. No, aquesta pregunta
ja
és
sé,
molt bonita.
Ja
has d'assumir que et mollis una mica,
que
no passa res, que portem la roba... És a dir...
Ara m'has dit urbanita.
En aquest moment hem de privilegiar, com se diu, fer discriminació positiva...
Que sí, que sí, totalment. Era per riure, perquè això segur...
Per damunt de les urbanes.
Segur que t'ho diuen més d'una vegada. Bueno, Armando, escolta, bon cap de setmana, parlem dimarts.
Toni, molta salut. Adéu.
Bueno... Era broma, evidentment, escolta, que plogui i que ho faci molt. Va, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, obrim a Lleida Ciutat perquè saps que ens havien dit que les rates havien desaparegut del rectorat? Doncs no havien desaparegut, es veu que s'havien traslladat, han canviat de barri. Perquè el veïnat del barri de Capont està fent arribar a l'Ajuntament de Lleida queixes a través de les xarxes socials per una plaga de rates al barri. Capont, Lleida, segle XXI, any 2022. Ho dic per posicionar-nos en el dia, sigui en el temps i en el lloc. Hi ha un veí de Capont que va denunciar presència d'un rosegador als carrers del barri, es va dedicar a fer fotografies i li ha demanat a la paeria solucions. Ha vist rates als contenidors de Compte Vinantesa, al carrer Alfons II, i, a més, d'altres veïns n'han vist a la Rambla Doctora Castells, al carrer Cronista Muntaner i a d'altres llocs. Bé, la presidenta de l'Associació de Veïns de Capont, Beni Ros, ha assegurat rebre queixes del veïnat i ha afegit que fa dies que pateixen aquest problema. Jo sempre dic el mateix. A mi, tenir una presidenta de l'Associació de Veïns, que al final els veïns li han de dir que reben rates i que quan li preguntes te diu ah, sí, hi ha uns veïns que diuen que hi ha rates, però no fem res, per a què ens serveixen les associacions? Vull dir que això s'havia de moure molt més ràpid, però molt més ràpid, a la primera, i des de l'associació, que teòricament per això estan, no els ciutadans cadascú fent anar xarxes socials. Però vaja, això seria una altra discussió, un altre punt a mirar. Però vaja, que les rates s'han traslladat, que no havien marxat. Canviem de tema, perquè resulta que Pimec demana mesures urgents per garantir l'aprovisionament del sector agroalimentari. La patronal ho trasllada a la consellera Jordà i destaca la necessitat que l'Estat i la Unió Europea habilitin recursos. Arrel de tot això, d'aquesta guerra a Ucrània, també s'està disparant els costos de producció i genera molta incertesa al sector agrari. Arnau Vilà.
La guerra a Ucraïna provoca una escalada constant dels costos de les matèries primeres al sector agrari i ramader. Des de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya reclamen al govern mesures excepcionals degut a no poder fer front a més despeses. I és que bona part dels cereals que s'utilitzen per a l'alimentació animal o els fertilitzants químics amb què s'abonen els camps s'importen des d'Ucraïna o Rússia.
Estem amb un rècords de preus històrics dels cereals. Al sector hi ha molta preocupació I molta incertesa, fins i tot ni podríem dir hasta por, perquè no es trenco la cadena de subministres.
Robert Jaime Juan, membre de l'associació i ramader, conclou exposant que el preu del cereal ha augmentat un 50% en el que portem d'any, sumat al 30% d'increment durant el 2021. A part dels productes d'alimentació animal, els fertilitzants que s'utilitzen per adobar els camps han sofert una pujada històrica. Així ens ho explica Jordi Vidal, tècnic de l'Associació de Joves Ramaders i Agricultors.
La guerra a Ucrània també el que ha fet és provocar, ja ho sabeu, no?, que Europa depèn molt del gas i del petroli que ve de Rússia i, per tant, també dels fertilitzants que venen d'Ucrània i de Rússia, en la qual això fa que aquesta falta de fluxes normals comercials que arriben als ports provoca que hi hagi escassetat de matèria. Quan hi ha escassetat de matèria, doncs provoca que els preus pugin.
Els productors de cereals ja fa temps que pateixen l'increment del preu dels adobs químics, que gairebé s'ha quadruplicat des del gener del 2021, quan aleshores fertilitzar amb aquests productes costava uns 75 euros l'hectàrea, mentre que a principis d'aquest any ja n'eren 180. Des de l'inici de la guerra, el cost s'ha disparat fins als 250 euros per hectàrea.
Gràcies, Arnau. Canviem de tema, tornem a voltes, no ho para ni la guerra ni la invasió ni res. Amb els Jocs Olímpics d'hivern del Pirineu, Barcelona 2030. I és que Mònica Bosch és la nova coordinadora d'aquest projecte dels Jocs d'hivern 2030. Està al capdavant de la Federació Catalana d'Esport d'hivern i ara deixarà temporalment aquestes funcions. Arrel de tot això, també, el Consell Comarcal del Solsonès acorda fer una consulta pròpia sobre els Jocs Olímpics d'hivern si el govern els exclou. La moció aprovada per unanimitat també insta la Generalitat a fer pública tota la informació sobre la candidatura. És el que portem dient des de fa setmanes o mesos. Tant parlar dels Jocs Olímpics d'hivern, però escolti, transparència total. Jo no entenc per què s'ha de tenir tot tan amagat. Transparència total. Esteu fent estudis, publiqueu. Quan tinguem els resultats, publiqueu. I el que costen, sisplau, perquè amb tota aquesta història jo crec que s'està generant una despesa que després no anirà enlloc. Però vaja, potser sí, que s'acaben fent aquests Jocs Olímpics. Però, de veritat, transparència, expliqueu el que feu i presenteu ja un projecte en el que puguem discutir si sí o si no. Reitero que el Consell Comarcal del Solsonès, sí, sí, farà una consulta pròpia, però la farà a cegues, perquè no sap què està votant. No sap quin és el projecte dels Jocs d'hivern Barcelona-Pirineus 2030 o Pirineus-Barcelona 2030. Perquè com que ningú ho sabem, doncs votaran a cegues, i és el que falta, fer aquest projecte, i llavors sí, parlem-ne, parlem-ne. Abans d'acabar, mira, notícia econòmica, i és que l'IPC puja a les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran. Ha seguit pujant el febrer i s'ha situat ja al 8,5%, per sobre de la mitjana catalana. A més, els transports, l'alimentació i els carburants són els preus que més pugen. El dels carburants, ara ho escoltaves aquí a la cadena COPE, ja comencen a ser xifres extremadament preocupants. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Tenim allí a l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye, hoy no ha salido, no ha sonado el satisfecho.
No, espera, que lo estoy buscando, es curioso, ¿eh? ¿Cómo se nota a faltar una cosa? Espera,
ahí. Hombre, tantos claro, años, oye.
Claro, no, lo tenemos que repetir, espera.
Oye, ¿no? Y además...
No, que lo vamos a repetir, espera, Andrés, espera.
Vale, vamos allá.
Venga. I ara sí, ja que marxem cap a la redacció del diari La Mañana, ja hi tenim el nostre redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas. Echaba de menos la sintonía porque encima se ha confirmado hoy de que los Rolling Stones celebrarán un próximo concierto en Madrid, el único en España de
¿Ah, sí?
su próxima gira europea. Sí,
bueno,
ahora,
bueno.
Recién, está calentito, calentito.
Cuando se pongan a la venta estas entradas, durarán minutos.
Bueno, pues que la gente no los haya visto, que no desaprovechen porque tienen su oportunidad. Yo los he visto varias veces y bueno, y no me cansaría nunca de verlos en directo.
Sí, pues la verdad. Y es uno de esos conciertos que yo creo que una vez en la vida aunque sí. no te gusten, se tiene que ver, ¿eh?
Seguro que te gustan.
Por supuesto, esto lo tengo claro, ¿eh? Pero aunque creas que... Es que a mí los Stones... Oye, un concierto de los Stones tienes que ir a verlo, seguro. Como de AC/DC, como de Metallica, si quieres.
Exacto.
Estos grandes sí. grupos se tienen que ver una vez en la vida.
Sí, para que se enteren de lo que es la buena música, toda esa gente que consume la basura.
Sí, sí, pero eso ya sabes que es muy personal, eso ya cada uno...
No,
pero...
personal no, es cuestión de eso no es, y vale. Punto, no vayamos con tonterías, como estamos ahora.
En fin, es que si no, la veu de l'Andrés sense els Stones de fons, jo estic tan acostumat que no em sonava bé, ¿eh? Es que no sonava bé, tenia que haver el Satisfaction aquí. Bueno, Andrés, oye, va, música en vivo para este fin de semana en Lleida.
Pues vamos a ver cómo funciona el Cotton Club en su nueva etapa como sala de conciertos, o sea que vuelven otra vez, y empiezan esta noche a las 10:30 por 18 euros, está el Joan Miquel Oliver, que bueno, se lo conoce porque de la Antonia Fong, el grupo mallorquín,
ah, sí.
Pero casualmente, o sea, curiosamente, le está haciendo la gira en solitario del aniversario, del 15 aniversario de su primer disco en solitario, Surfistes en cámara lenta, y ahora el grupo Antonia Fong ya acaba de sacar el segundo sencillo diciendo de que este mes mismo sale su décimo disco. O sea, disco que, bueno, se habían separado
sí.
hace 9 años y ahora vuelven otra vez a los escenarios.
Oye, 10 discos también es para celebrarlo, ¿eh?
Sí, bueno, esta gente se lo hacen bien, ¿eh? Dentro,
sí, sí.
Dentro del muermecillo que digo yo. Es verdad, estábamos maos todos, pero bueno, debe ser la brisa del Mediterráneo que les amansa. Vamos a un sitio más cañero, a La Boite, que La Boite propone 2 bolos de fin de semana. Esta noche a las 10:30 por 8 euros está Sexeni y mañana a las 9:30 por 8, anticipada 10 en taquilla. Es un grupo que se llama 2.35, que es un cuarteto de reos que promete ser la otra cara del rock estatal. Vamos a ver por dónde van esta gente. Es que me gustaría verlos porque luego dice que beben de influencias de Green Day o Simple Plan. Tío, si estás defendiendo el rock estatal, pues di Rosendo, Leño o Los Suaves.
También yo tiene razón.
Tío, es que me parece que se les va la pinza a mucha gente.
Bueno.
Es como aquello cuando dices el pop rock. ¿Y qué haces? ¿Pop rock? Digo, poco rock, ¿no? Ya está. No hace falta que des más vueltas. O es pop, es rock. Y se acabó.
De todas maneras, os digo, si usáis la palabra rock y lo oye Andrés, que sea rock de verdad, ¿eh? Si no...
Sí, sí, claro, hombre. A mí no me engañan.
Si no, tenemos un problema, ¿eh? En fin. Bueno, a ver, habrá que escucharlos.
El Café del Teatro cede gran protagonismo a las bandas leridanas en la programación de este fin de semana, contando con la presencia hoy viernes, 9:30, 10 euros, con The Fox System, la banda de punk demencial de Rosselló, presentando su trabajo Dualitat, acompañado por los barceloneses Pols. Uh-huh. El sábado, este es el gran concierto del fin de la semana.
A ver.
A las 9:30, 12 anticipada, 15 euros en taquilla, el trío femenino de Rural Punk Rap Penades estarán abriendo para la gira de Porco Bravo, una grandísima banda que acaban de sacar su nuevo disco que se llaman Somos. Es altamente recomendable.
Vale.
Y el domingo también en la misma sala, a las 8, por 10 y 12 euros, con Denim Rips, que es una banda leridana enamorada del rock americano, que estrenan en concierto su reciente EP Non Electric Revolt. Uh-huh. El Antares, que es más, pues otra historia, es la del de las 10:30 con taquilla inversa.
Ah, sí. Oye, pero hace tiempo que lo están haciendo esto, ¿eh?
Sí. No, y yo he hablado con ellos y están convencidos, dice, mejor esto que no tener que pagar, ¿no? Que el otro día lo comentábamos.
Bueno, pues nada.
Con el cantautor senegalés, esta noche Fadán, bueno, está afincado aquí en Lleida. Y mañana está el músico leridano Edu Escaño al frente de su propio proyecto, esta vez en dueto, también pues esto en Alantares. Uh-huh. Y bueno, como la Escuela de Acordeón de Lleida, la admiro un montón porque lo lleva la Marimén Gratal.
Sí.
Pues hay que decirle que mañana imparte un curso de improvisación con acordeón en el Escorchado. Que va a venir para ello, va a venir Javier López Jasso, que es un... Es una eminencia con el acordeón y va a hacer un concierto abierto al público a las 7:45 de la tarde.
Muy
o sea que, y luego también admiro mucho a otra guitarrista leridana, que es de Quisona, que se llama María Rivera Gibal, que dirige las terceras jornadas de guitarra de Cataluña, es quien la organiza, porque es una estudiosa de Emili Puyol, que podemos estar muy orgullosos de tener músicos así en esta demarcación, aunque ya no estén. y hay gente que ni los conoce, y empieza pues las terceras jornadas, empiezan en el Palau Robert de Barcelona, pero luego van a irse extendiendo y aquí a Lleida también llegarán.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas propuestas, ¿eh? Sí, sí, hay cositas, como decimos, ¿eh? Ahora nos vamos con el Melo Malo, va, que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, pero los viernes pues lo escuchamos de viva voz de su autor aquí. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo que nos has preparado para esta semana.
Sí, voy a hacer un homenaje a un gran músico que se nos ha ido recientemente, pero antes me gustaría también comentar de que ayer precisamente se cumplieron 11 años desde que Juanra se enfiló por la autopista del infierno de AC/DC para luego coger la escalera al cielo del Led Zeppelin. ¿Quién era Juanra? Juanra Meller, el que llevó la tienda tipo de Lleida.
Sí, y
que...
Un tío muy majo, ¿eh? O sea, muy majo, y muy entregado, ¿eh? A la música,
muy
¿eh?
Heavy.
Sí, señor.
Vino el pirata con él aquí y tal, y también le dedicó... Sí, sí.
11 años.
Bueno, pues dicho esto, vamos...
Venga, dale.
Con el Melo Malo.
Dale.
El pasado domingo nos levantamos con la triste noticia de que Pau Riba había emprendido su viaje definitivo al Gran Hotel. Este cantautor, transgresor y figura de referencia de la contracultura nació en Palma de Mallorca, en el seno de una familia burguesa, cristiana, culta y catalanista, si bien desarrolló la mayor parte de su carrera en Cataluña. Un cáncer de páncreas se lo ha llevado con solo 73 tacos, pese a que él seguía pensando en seguir subiéndose a los escenarios y, de hecho, estaba grabando nuevo material. Personalmente, Pau Riba me influyó desde muy joven, en mis tiempos hippie, y confieso que mi perilla tiene mucho de su influencia. La primera vez que lo vi en acción fue en el Canet Rock, en una de esas inolvidables citas de la segunda mitad de los 70, cuando era un festival musical y no un mitin político como lo han convertido tras su recuperación. Poco después estuvo en Lleida, sorprendiendo en una actuación memorable antes de alcanzar la década de los 80, cuando en esta urbe los conciertos hacían en el pabellón Antorcha de los Camps Elysis. Recuerdo que siempre actuaba descalzo, con la melena al viento y con vestimentas muy propias de aquella época del paz y amor. Con el paso de los años se hizo un asiduo, con la virtud de que nunca cansaba. Noia de Porcelana es una de sus canciones más identificativas, y Dioptría, su álbum más celebrado, donde ataca con saña y sentido del humor al modelo de familia tradicional de la burguesía catalana. Yo estuve mucho tiempo enganchado a sus Licors, una larga canción con la que flipaba y que acudía a escucharla a la Sala Europa. Eran tiempos del Loado sea Dios, LSD, los Trippies, los Humillos de la Risa y otros sabores. La gente era mucho más feliz que ahora, creyendo en la proclama de todos hermanos y con el lema de piensa en los demás. Pau Riba vivió en Formentera mucho tiempo y sirvió de faro, precioso rincón de su paisaje, para que muchos que comulgábamos con su espíritu de libertad nos diéramos algún garbeo por esa preciosa isla, en la que he estado en 4 ocasiones. Este gran personaje solo conservó de su estirpe el amor por la poesía. Empezó siendo una abeja descarriada, llegó a ser un gurú que anunciaba una nueva forma de vivir y de cantar, y ha acabado sus días convirtiéndose en un referente indiscutible de la cultura catalana que intentó destruir, además de padre involuntario del rock catalá sin K, cuando así era su sello para diferenciarse del resto. Un espíritu libre desde la cuna hasta la sepultura, fiel a sí mismo hasta el último día. Buen viaje, Pau Riba. Oh, yeah.
Además, mira, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo no hace mucho, ¿eh?
Sí, claro.
No hace mucho y la verdad es que tenía unas ganas de subir al escenario, de superar el tema del coronavirus y tirar para adelante, que no veas, ¿eh?
Cada año lo teníamos aquí con los Mortines, sí, para las Navidades.
Sí, 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 sí.
Y se lo echaremos de menos al Pau Riba, de verdad.
Oye, al principio del Melo Malo, cuando has dicho la palabra amor, me ha parecido que hacías una pausa o son imaginaciones mías.
Sí, mejor que no vayamos allá, no hurguemos más en la herida, que ya esta ciudad ya lleva el nombre marcado, ni os Lérida ni Lleida, es la herida, con mucho amor.
Es que ya te conozco, si es que ya te conozco, ya sé cuando dices, cuando no dices y... cuando piensas. En fin, bueno, va, venga, que tengamos un buen fin de semana, ¿eh? Andrés, cuídate mucho. Buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
fem una pausa ràpida i de seguida parlem de llibres a la llibrera amb l'Anabel Ramos.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tres vidas errantes con Débora Kerr y Robert Mitchum. El viernes por la noche, en 13.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja ens plantem a la una de la tarda, els divendres ja saps que parlem de llibres, en aquesta hora ho fem a l'espai a Llibrera i ho fem amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària, que està a la Biblioteca Pública de Lleida, que a més és recomanadora de llibres, que això igual la primera vegada que ho escoltes tu pots prendre la lleugera, però t'asseguro que si alguna vegada t'ha passat que no saps què llegir, i t'has creuat amb una persona com l'Anabel Ramos, t'ha arreglat la vida, estic segur. Eh? Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Quina feinada que feu la gent que recomaneu llibres, eh?
Molt bona feina feu.
Però, escolta, us pregunta la gent o els hi fa vergonya?
Hi ha de tot, hi ha gent que li fa vergonya, eh? Hi ha gent que no gosen a preguntar, perquè, bueno, hi ha molta gent que és com a molt prudent i pensem que molestem i diem, no, la nostra feina és aquesta.
Doncs perdeu amb educació i el moment oportú.
Per descomptat.
Demaneu per l'Anabel Ramos o qualsevol persona del seu equip i, escolta, és que mira, jo no sé què llegir. Tranquils, que a la biblioteca ja saben en qui han de trucar et guiaran. No us faci vergonya preguntar, de veritat, que al contrari, que després pots obrir un filó d'aquells que dius, hosti, estic enganxat o enganxada aquí llegint, eh?
Sí, saps què passa? Que també el que procurem és destacar molts llibres que ens han agradat o que ens han recomanat a nosaltres també. Intentem destacar d'alguna manera que la gent quan vingui a la biblioteca, si no vol, no cal ni que ens pregunti. Ja pot venir, hi ha molta gent que, doncs mira, que entren no li agraden que estiguin dient coses. Però llavors te'n vas amb aquests prestatges o amb aquests llocs on tenim els llibres destacats i d'aquí se'n porten moltes vegades els llibres. El que passa que sí, també hi ha gent que diu, mira, me vaig llegir aquest llibre i o estic llegint sempre el mateix, ara m'agradaria canviar, o ara passaré una temporada doncs hospitalitzada, llavors no m'hauria portar llibres que parlin sobre temes que no tinguin res a veure, o coses així.
Ja. Bueno, de veritat, que a vegades una mala lectura també et pot marcar. Deixes de llegir durant un temps. Doncs no. Es tracta de buscar el que s'adapti més a tu.
Això és així. També va molt en funció del temps que tinguis.
Evidentment.
De circumstàncies que estiguis passant.
Diré una cosa, que l'Anabel en sap més que jo, segur, però siguis com siguis, hi ha un llibre per tu. És o no?
Per descomptat, sí, tal qual.
Ja està. Siguis com siguis. No, és que jo sóc molt... No, és igual. Siguis com siguis, t'estic dient. Hi ha un llibre per tu. O sigui, això ho tinc claríssim. Ara, s'ha de trobar. I a vegades és difícil, però l'Anabel t'ho facilita. En fi, va haver un oient que ens va demanar que parléssim de novel·la històrica o fictícia on la trama principal o part de la trama passés a les contrades de Lleida.
Ja vam parlar del Quaderns, de la Ramona Soler, vam parlar de Em tallaré les trenes, de la Maria Alba Revés, i del Dos taüts negres i dos de blancs del Pep Coll, que, ja us avanço, estan a la primera planta, al racó que tenim de la llibrera, que l'Anabel el té allí ben mantingut, o, si no, a la segona planta de la biblioteca, a la sala local, on hi ha tot el que s'ha escrit des de Lleida, que parle de Lleida, que s'ha publicat des de Lleida o que té una relació amb Lleida. Tot ho teniu allí, a la sala local.
Sí, tenim moltíssims autors i moltíssimes autores. Francesc Puigpelat, Manuel de Pedrolo, la Rosa Fabregat, Marta Lors, l'Albert Llimós, Josep Ladonosa, Ramona Soler, vull dir, moltíssims, i pugeu a dalt. Josep Verdú...
A més, escolta, si aneu bé de cames, en lloc d'agafar l'ascensor i anar directe a la planta 2, pugeu caminant, planta 1, feu una parada al racó de la llibrera't, i després ja planta 2 a la sala local.
I tant.
Bueno, jo us compro cap a casa. Anabel, escolta, va, segona entrega de propostes de cosetes de Lleida, va.
Cosetes de Lleida. Mira, em vaig llegir un llibre fa molt temps, aquest llibre està editat l'any 2010, de l'Albert Llimós, La dona que fugia de la boira. Va ser la seva primera novel·la i l'única que tingui constància que va publicar. I a més va ser finalista del Premi Sant Jordi l'any 2010. L'autor és l'Albert Llimós, que va néixer a Torrefarrera, i el títol, La dona que fugia de la boira. Jo crec que és un títol bastant evident de què parla. Què passa a la dona que fugia de la llei de la boira? Doncs la Teresa, que va néixer en un poble petit, quan se queda embarassada, decideix abandonar el poble i marxar cap a Lleida a buscar una oportunitat. Què passa quan arriba a Lleida? Doncs que esclata la Guerra Civil i torna a fugir. I aquesta vegada, en comptes de fugir cap al seu poble, se'n va a Barcelona, que és la que l'acull. Una ciutat que està en plena transformació i que hi ha molts contrastos. Vull dir, estem parlant d'una època també molt, molt convulsa. Què ens trobem amb aquest llibre? Doncs ens trobem una història sobre la superació d'una dona que és valenta i que decideix fer canvis en la seva vida, però a més amb un rerefons històric, que és el final de la Guerra Civil i la postguerra.
Molt bé.
Albert Llimós, és molt bonic, és un llibre, em va agradar molt, et dic, me va llegir fa quan va sortir, l'any 2010, però em va agradar moltíssim. I el trobareu aquest a la sala local.
Molt bé. La dona que fugia de la boira.
La dona que fugia de la boira.
Això és un símil, fugia d'alguna altra cosa, sí, segurament.
Sí, clar.
De la boira pot ser també, però...
De la boira també.
Però bueno...
Aquest llibre, com vaig dir la setmana passada, té una poma, perquè com que passa a Lleida, té un dibuix d'una poma al llom del llibre.
Sí, ja ho sabeu, la sala local està plena de pomes. Però
de pomes.
També en trobareu la resta de la biblioteca. Això vol dir que és producte local. No, és molt bona aquesta distinció,
Sí.
Molt bé. Què més?
Mira, et porto la Montse San Juan, que és una escriptora també nascuda a Lleida. Per cert, l'Albert Llimós, sí, va néixer a Torrefarrera.
Sí.
Montse San Juan va néixer a Lleida i va debutar amb una novel·la policíaca també, igual que la Ramona Soler, que es titula La sergent Anna Grimm, que segurament has sentit a parlar. La sergent Anna Grimm és una mosso d'esquadra, que viu aquí a Lleida, i que quan comença a haver uns crims a la ciutat, doncs clar, s'ha de posar a investigar què és el que està passant. A més, ella a la novel·la ha d'enfrontar-se també amb un conflicte personal, que és la desaparició de la seva germana. I llavors, a la novel·la que descobrim, anem descobrint la investigació que es fa policíaca, no?, dels crims que passen a la ciutat. Està molt bé també perquè podem reconèixer totalment tots els espais que la Montse San Juan destaca a la novel·la, com la Llotja, per exemple, o la Universitat de Lleida, vull dir que ho reconeixem perfectament.
Home, ja us dic que la portada... Hi ha una dona vestida amb l'uniforme de mosso d'esquadra, d'esquena, la veus d'esquena, però que la foto està feta al claustre de la Saovella.
Exactament.
O sigui que vaja, vull dir que això és producte local 100%,
100%.
Molt bé. La sergent Anna Grimm.
La sergent Anna Grimm. La Sergiana de la Grim, de la Montse San Juan, que va a ser la seva primera novel·la, i la última, que es diu Dues Dones. Mm. Aquesta la volia també com a destacar o recomanar, perquè aquesta és la seva última novel·la i és també molt, molt bonica, molt, molt bona. Parla, en aquest cas, aquesta sí que està ambientada o sigui, així com la Sergiana de la Grim està passant a l'actualitat, està ambientada al temps actual ara mateix, Dues Dones està ambientada a la postguerra. Uh-huh. I les dues dones són dues mares de dos nois que estan a la presó de Lleida.
Caram.
Que no es coneixien, però que es coneixen arrel d'aquest fet, que els seus fills es fan amics, companys a la presó.
Home, si és de fa molts, molts, molts anys, la presó de Lleida estava situada on hi ha ara les oficines d'Hisenda, l'edifici d'Hisenda.
Eh? Ah, és veritat.
O sigui que no sé, bueno, haurem de llegir el llibre, a veure de quina presó és.
Sí, sí. Bueno. De la presó de Lleida.
Bueno.
Sí, sí.
Molt bé.
Montse San Juan.
Vinga, què més?
Què més? Tenim, mira, tenim ara amb una senyora escriptora, la Maria Barbal, que és, bé, ha fet moltíssima, té moltíssima producció literària, que va debutar amb un llibre que es titula Pedra de Tartera, que és un clàssic, ja s'ha convertit en un clàssic de la literatura catalana, i el va escriure l'any 84, aquest llibre. A més, aquest llibre ha guanyat premis. Els premis que va guanyar va ser el Joaquim Ruiz de 1984 i Joan Creixells, 1985. Mm-hmm. Pedra de Tartera parla sobre la història de la Concha, que és una dona que vivia en un poble del Pirineu, i que ella, des de una porteria on viu ara mateix a Barcelona, ens explica què és el que va passar quan era ella petita, no? Quina la vida que portaven a un poble del Pallars Jussà. També està ambientada, aquesta novel·la està ambientada al Pallars Jussà. També seria una mica novel·la històrica, també parlaria sobre la violència masclista i en com, sobretot, com acabem estant marcades, no?, marcats pel que s'espera de nosaltres.
Val.
Que és el que nosaltres volem fer realment i que és el que ens marquen, no?, una mica des de fora o des de dalt, el que hem de fer. Us el recomano moltíssim, Pedra de Tartera. Jo el vaig descobrir fa 2 anys i és un llibre que és de l'any 84 i, com dic, ja un clàssic de la literatura catalana, però el vaig descobrir fa 2 anys i em va semblar...
Clar, si és que al final, això de... No, és que és antic, és vell. No, no, vull dir que els llibres... És igual que les cançons. Si a tu t'agrada una cançó, t'agradarà tota la vida. És igual si la cançó té 100 anys o té 2 dies. Doncs pues els llibres és exactament el mateix. Anem a recordar-ho. Sí. Com es titula?
Pedra de Tartera.
Pedra de Tartera.
Pedra de Tartera. Uh-huh. Està editada a edició 62... I a més de la Maria Barbal, us voldria recomanar l'últim, que se titula Tàndem. Aquest no passa a Lleida, però és una novel·la preciosa sobre la felicitat.
Uh-huh.
I quan te fas gran, no?, que sembla que hi ha coses que... O sigui, se dona per suposat que no... Bueno, la felicitat no hi compta dins, no? És com tens d'altres coses. No, la felicitat també.
De qui és? Tàndem?
Tàndem, de la Maria Barbal.
Maria també, Barbal, sí, també, val.
La Maria Barbal. És la seva última novel·la publicada, la Maria Barbal.
Uh-huh.
I, de fet, ha guanyat el Premi Josep Pla amb aquesta novel·la.
Uh-huh.
En 2021 va guanyar el Premi Josep Pla.
Bueno, però aquest és d'optimisme.
Sí, d'optimisme. És un llibre sobre la felicitat. I recordem també que la Maria Barbal és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Per tota la seva trajectòria. Va començar l'any 84 a escriure i ha escrit moltíssim. Moltíssim.
Doncs deixeu-me que us recordi, perquè clar, això crec, igual no, avui no ho he dit encara, la setmana passada no ho sé, però ja us ho dic ara, tot el que ens proposa l'Anabel a la llibrera ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, que potser hi aneu i està en préstec. Bueno, doncs escolta, us fiqueu a la cua virtual aquesta i ja us avisaran quan estigui, però tot ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida.
Mm-hmm.
Avui hem parlat de l'Albert Llimós, amb la dona que fugia de la boira, amb la Montse San Juan, amb la novel·la de la sergent Anna Grimm, i també hem parlat de dues dones, de la mateixa Montse San Juan, i de la Maria Barbal, amb la Pedra de Tartera i amb aquest Tàndem, que jo crec que és una bona nota per acabar, aquest Tàndem.
Sí.
És una bona manera d'acabar les propostes d'avui. Doncs, segon dia que parlem de cosetes de Lleida, no en deixarem de parlar, evidentment, però, vaja, que ara teniu feina per... Bueno, i a més sabeu que hi ha la sala local a la segona planta de la Biblioteca Pública de Lleida, i allí podeu anar i buscar. I si no sabeu què llegir, Biblioteca Pública de Lleida, que hi ha l'Anna Ramos, ja us diran, o algú del seu equip, que és que vull que m'aconselli, què he de llegir jo, que recomana'm. I ells ho faran encantats, eh?
Sí.
En fi, Anabel Ramos, com sempre, un plaer, que tinguis bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
I ara ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una i després el migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando un bien de consumo necesario comienza a convertirse en un producto excesivamente caro? Pues es una pregunta a la que poco a poco vamos a ir aprendiendo a contestar. Porque en un centenar de gasolineras de nuestro país el litro de combustible supera hoy ya los 2 euros y mañana seguramente pues va a ser un poquito más. Es decir, llenar un depósito medio de gasolina de unos 50 litros de un coche normal y corriente pues hoy puede superar tranquilamente los 100 euros, es decir, 35 euros más que hace justo un año. Imagínate cuando se trata del depósito de un camión de 400 litros de gasoil que hoy de media supera el euro con 80 céntimos. Manuel Hernández es camionero y presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera.
Pues a mí hoy me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y voy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación y estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, vamos, a todos los conceptos inasumibles.
Su plataforma, que engloba más de 4.000 transportistas, mantiene una huelga convocada para este próximo lunes porque dicen que la situación, lo acabas de escuchar, es ya insostenible. Es una gota más en el vaso ya rebosante de los precios. En concreto, hoy rebosa un 7,4% más que hace un año. Es el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta misma mañana. Aunque no nos pilla de sorpresa, sí que hay cifras como para llevarse las manos a la cabeza, o mejor dicho, al bolsillo. Damos por hecho el incremento en el precio de la electricidad. Un 80% de un año para otro, según esos datos del IPC. Es un incremento nunca visto desde 1980. Pero vamos a fijarnos en la cesta de la compra. El aceite de oliva ha subido un 30%. Un litro de virgen extra nos salía hace un año a unos 4 euros y hoy nos puede costar más de 5. El aceite de girasol es un 32% más caro y la pasta nos puede valer un 20% más. Un mismo paquete de macarrones, por ejemplo, podía costar en torno a 1 euro en marzo del año pasado y a día de hoy puede rondar el euro con 20 céntimos. Prácticamente, miremos lo que miremos, no hay nada que no haya subido en estos últimos 12 meses. Hasta los alimentos infantiles se han encarecido un 10%. Pero bueno, también hay que mirar si hay algo que haya bajado. Pues según el IPC, ha bajado un poco la tecnología y paradójicamente han bajado bastante los peajes y los aparcamientos. Mira por dónde, ahora que nos cuesta un ojo de la cara la gasolina para mover el coche, nos va a costar menos aparcarlo. No deja de tener ironía el asunto. Al final se va a cumplir lo de aquello de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Vamos, que Abundio era todo un visionario. ¿Y hasta cuándo puede durar esta situación? Pues es impredecible, pero hay que tener en cuenta que estos datos del IPC no recogen todavía los efectos económicos que está dejando ya la guerra de Ucrania. Así que los nubarrones siguen siendo oscuros en el horizonte. Y además de esto, hay otras noticias también destacadas en este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hablábamos precisamente de los precios, Pilar, y la luz baja mañana a 246 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 284. Hoy también se cumplen 2 años desde que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el coronavirus como pandemia. 2 años después, millones de personas que pasaron el coronavirus siguen teniendo secuelas. La pérdida del olfato o del gusto fue uno de los síntomas característicos en las primeras olas de la COVID. Hoy un tercio de los afectados continúan con algún trastorno que solo en España se calcula poder podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales. Las agresiones machistas crecieron en 2021 un 9,3% respecto a 2020, volviendo a las cifras de antes de la pandemia. Se presentaron de media 446 denuncias al día, un 8% más que en el año anterior, y se dictaron 54.000 sentencias, de las que el 75% fueron condenatorias. Y fin de semana de frío y muy inestable, con lluvias generalizadas. El primer avance de las precipitaciones arranca hoy con la llegada de un frente por Galicia que va a cruzar de oeste a este todo el país en las próximas horas, con lluvias repartidas sobre todo en el interior de Andalucía, en el norte de Aragón y en algunas zonas de Extremadura y de Castilla y León. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha informado de que son 506 las denuncias de abusos a menores en la Iglesia recibidas en los dos últimos años en las 202 oficinas de las diócesis y congregaciones religiosas. 300 de ellas son de hace más de 30 años, pero continúa el trabajo de acompañamiento a las víctimas desde el reconocimiento y también la reparación. Y este mediodía finalizan en el Vaticano los ejercicios espirituales de la Curia y del Papa. Francisco celebrará mañana misa en la Iglesia del Jesús en el 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que fueron proclamados santos junto a Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. El domingo se cumplen 9 años de la elección de Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
La semana europea da paso a una nueva jornada de liga.
Sí, ayer en la ida de octavos de final de la Europa League, Sevilla 1, Huesca 0 y Barcelona 0, Galatasaray 0. Se va a resolver todo la semana que viene. Hoy arranca la jornada de liga con el Atlético de Madrid Cádiz a las 9. Está Correa en la lista de Simeone. El Real Madrid no juega hasta el lunes en Mallorca. Y el domingo, el segundo de la liga, el Sevilla, juega en Vallecas. Y el Barcelona también el domingo recibe a Osasuna. Hoy atención a la Fórmula 1 porque es el penúltimo día de entrenamiento antes del arranque del Mundial la semana que viene. Y acaban de hablar Alonso y Sainz en Bahrein, Carlos Miquel.
Sí, Carlos Sainz no se fía en absoluto de lo que dice de Mercedes, de que Ferrari es el favorito. Dice que llevan 6 años diciendo lo mismo y luego arrasan, así que hay que esperar. Y a Fernando Alonso le han preguntado si con un Mercedes sería campeón del mundo y ha dicho que no, que él está en Alpine y que siguen creyendo en poder lograrlo, que es optimista para la temporada porque va a ser muy larga y puede haber evoluciones en el coche y que a medio plazo, cuidado, que podría volver a ser campeón. Le escuchamos.
Pensamos que podemos tener la opción de luchar por el título. Con las nuevas reglas que empiezan este año, en un programa a corto y medio plazo, Alpine podría luchar por el Mundial. Por eso es por lo que estamos aquí y por eso luchamos tan duro.
Fernando Alonso esperanzado y Rafa Nadal cree que hubiera sido bueno para el tenis una sanción más dura al alemán Zverev por golpear con su raqueta la silla del juez árbitro. A Zverev, recuerdo, se le ha castigado con 8 semanas de suspensión, pero solamente se harán efectivas si reincide.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 7 minuts i mig per sobre de la 1. 14 graus a la ciutat de Lleida, almenys al carrer Acadèmia. Encara no cau cap gota, però sí que el cel està preparadíssim i el radar de pluja així ho indica. A punt d'arribar, a punt, aviam, que això no li ve de minuts, però sí que ens arribarà aquesta pluja, que com deia l'Armando Álvarez, ve de ponent, està a hores d'ara a sobre de tota la província de Saragossa i Osca també, i arribant cap a Lleida. A les 3, fiqueu una hora aproximada, potser 30 minuts abans o 30 minuts després. Pot ser més intens on ens estigués escoltant o menys intens, però que arribaran pluges, això ho tenim claríssim. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Connectem amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels molt ennuvolats o coberts amb precipitacions i no es descarta que siguin localment persistents a les valls del sud del Pirineu, amb la cota de neu que baixarà al final del dia fins a uns 1.400 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, amb màximes de 15 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 14 a Tàrrega, de 13 a la Seu d'Urgell i de 12 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix de l'est i del sud-est. Si mirem ara, demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts i precipitacions que aniran remetent a la tarda, quedant primer intervals ennuvolats i després cels poc ennuvolats. La cota de neu baixarà fins a uns 1.200 metres al Pirineu i es podrien acumular més de 5 o 10 centímetres de neu a partir d'uns 1.400 metres. Per últim, les màximes seran de 16 graus a Lleida, de 15 a Balaguer, de 13 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada ràpida a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, comencem al territori perquè una representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de Trem, encapçalada per l'alcaldessa Maria Pilar Cases i el president regional del Pirineu, Josep Castells, han visitat el Congrés i Senat espanyol per traslladar als grups parlamentaris de les dues cambres la necessitat de remodelar la Nacional 260. Els republicans creuen que aquesta mesura ajudaria a frenar el despoblament de les comarques de muntanya. L'alcaldessa de Tremp ha explicat als grups parlamentaris que actualment, per recórrer els 165 quilòmetres entre el pont de Suert i Puigcerdà, es triga el mateix temps que en fer els 600 quilòmetres entre Tremp i Madrid, i sense cap possibilitat de fer-ho en transport públic. Jo crec que la comparació és molt bona, perquè de vegades ens donen xifres i no saben posar-les en context. Doncs mira, és molt bona, de Trem a Madrid el mateix, aproximadament, que fer el salt per aquest eix nacional 260. També dir-te que Lleida acull 50 refugiats ucraïnesos de 16 nuclis familiars. Són 27 adults i 23 menors, 6 dels quals s'han derivat a centres educatius i s'està pendent de fer-ho en 4 més. El servei d'acollida de la Paeria, ubicat a Merco Lleida, centralitza l'atenció a les persones que arriben per fugir de la guerra. L'alcalde Miquel Pueyo ha ressaltat que les prioritats són ara l'empadronament i l'allotjament. S'ha derivat provisionalment dues famílies vulnerables, una a un hotel i l'altra comparteix espai en un pis, mentre que la resta de refugiats viuen domicilis de familiars o de persones conegudes. Arrel de tot això també, Pimec demana mesures urgents per garantir l'aprovisionament del sector agroalimentari. La patronal ho trasllada a la consellera Jordà i destaca la necessitat que l'Estat i la Unió Europea habilitin recursos. I arrel de tot això, dir també que aquesta guerra d'Ucrània doncs ha disparat els costos de producció i ha generat incertesa al sector agrari. Arnau Vilà.
Doncs sí, la guerra a Ucraïna provoca una escalada constant dels costos de les matèries primeres al sector agrari i ramader. Des de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya reclamen al govern mesures excepcionals degut a no poder fer front a més despeses. I és que bona part dels cereals que s'utilitzen per a l'alimentació animal o els fertilitzants químics amb què s'abonen els camps s'importen des d'Ucraïna o Rússia.
Estem amb un rècords de preus històrics dels cereals. Al sector hi ha molta preocupació i molta incertesa, fins i tot ni podríem dir hasta por, perquè no es trenco la cadena de subministres.
Robert Jaime Juan, membre de l'associació i ramader, conclou exposant que el preu del cereal ha augmentat un 50% en el que portem d'any, sumat al 30% d'increment durant el 2021. A part dels productes d'alimentació animal, els fertilitzants que s'utilitzen per adobar els camps han sofert una pujada històrica. Així ens ho explica Jordi Vidal, tècnic de l'Associació de Joves Ramaders i Agricultors.
La guerra a Ucrània doncs, també el que ha fet és provocar, ja ho sabeu, no?, que Europa depèn molt del gas i del petroli que ve de Rússia i, per tant, també dels fertilitzants que venen d'Ucrània i de Rússia, en el qual això fa que aquesta falta de fluxes normals comercials que arriben als ports provoca que hi hagi escassetat de matèria. Quan hi ha escassetat de matèria, doncs, provoca que els preus pugin.
Els productors de cereals ja fa temps que pateixen l'increment del preu dels adobs químics, que gairebé s'ha quadruplicat des del gener de 2021, quan aleshores fertilitzar amb aquests productes costava uns 75 euros l'hectàrea, mentre que a principis d'aquest any ja n'eren 180. Des de l'inici de la guerra, el cost s'ha disparat fins als 250 euros per hectàrea.
Gràcies, Arnau. Mentre a la ciutat de Lleida, al barri de Capbon, es denuncia que hi ha una plaga de rates al carrer i també al territori el Consell Comarcal del Solsonès
acorda fer una consulta pròpia sobre els Jocs Olímpics d'hivern si el govern els exclou. La moció aprovada per unanimitat també insta la Generalitat a fer pública tota la informació sobre la candidatura, que és el que falta sobretot. Fem una pausa rapidíssima i de seguida parlem de cinema.
¡Tres para tres!
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie.
¡Balón que queda! ¡Qué juego!
Este viernes desde las 8:30, partido de Liga. Atlético de Madrid, Cádiz.
¡Y arriba!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. ¡Hola, niños!
¡Hola!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que tot seguit ja comencem a parlar de cinema. Ja saps que els divendres ho fem el divendres de cine i que ho fem amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tota la setmana esperant escoltar-te, eh?
Ah, sí?
Oh, clar. Tota la setmana esperant. Anava a dir veure'ns, no? Veure'ns no, que fa més de... A veure, Laura, sense voler, avui... És 11 de març, el dia 13 de març del 2020, jo crec que ja no vas venir a la ràdio, perquè va ser el dia que ja les escoles ja no van obrir. Jo crec que aquell dia ja vam suspendre tota la presència de gent de fora a la ràdio, per tant, podem dir que fa més de 2 anys que no ens veiem.
Sí, gairebé 2 anys, sí.
No, gairebé no.
Més.
No sé, o sigui, poca broma, eh? Igual, jo què sé, igual no ens coneixem. No, jo faig la mateixa cara, o pitjor.
Jo també.
Bueno, va, Laura González, has estat a l'Ànima, que aquest cap de setmana?
Sí, vaig estar a l'Ànima, que aquest cap de setmana vam anar el dijous i el dissabte a veure sessions de curtmetratges. El dijous ja us vaig explicar que vam anar a la inauguració i el dissabte pues, vam anar a veure unes sessions de curtmetratges.
Ajà.
I bé.
Sí, bueno, de tot. Bueno, és que sí, ja de tot. És que n'hi havia molts aquest any a l'Animac, eh?
Sí. Una programació variada tant pel que fa l'animació com pel que fa les temàtiques. També, bueno, vull dir des d'aquí que vaig veure alguns curtmetratges estranys, de veritat. Ja. Per exemple, Stork, que anava sobre un home cigonya, era força inquietant, però un altre que es deia Bèstia, que era com amb ninots de porcellana. Ho explico aquí per si algú els va veure i també va pensar, ostres, que estrany, no? Amb ninots de porcellana, homicides, estranys, també.
Pues que ens ho diguin amb un missatge de WhatsApp, va. 664-526-180, 664-526-180, si has estat a l'Animac i jo què sé. Bueno, explica'ns el que vas veure i si et va agradar o no et va agradar. Que és que agradar a tothom és impossible.
Online, encara es pot veure, Filmin fins al dia 16, fins dimecres.
És veritat. Ens queden 5 dies, encara, per si voleu seguir veient. Que es veu tot, a Filmin està tot, el que hi ha a l'Animac.
Sí, bueno, l'Animac va fer la cloenda el diumenge, que no hi vaig poder anar, però bé, està bé que sigui aquest híbrid online i presencial, perquè també allarga una mica la possibilitat de gaudir del contingut.
Clar,
però
escolta,
està molt bé.
I del diumenge a avui, què has estat veient?
Doncs mira, jo ja saps que sóc a vegades d'enganxar-me a coses tontes, no? Hi ha una sèrie a Netflix americana
a veure. Que
es diu... Los peores compañeros de piso imaginables o algo así.
Ah.
Que la deixo una mica de fondo i vaig veient, és de true crime, d'això que diuen de casos reals.
Ah.
No? I va una mica pues, sobre pues, gent estafadora, gent ocupa, gent assassins, saps? Coses rares.
Però, Laura, quan no sàpiguis què veure a la tele, truca'm. Jo ja et recomanaré cosetes una mica més normals.
No, que sí, ja ho sé, que hi ha coses. El que passa és que a vegades, per estar una mica acompanyat, doncs me fico a la tele. Qui no ho fa, això?
Que sí, pues, posa't The Big Bang Theory o Modern Family, que té més gràcia. Claro.
Claro, no, no, però m'agrada, no? M'agraden aquestes sèries, no, no, a mi, el True Crime. El True Crime està allí, sempre. Bueno. Què més? Vinga, aquest diumenge, a part de la cloenda de l'Animat, també vam tenir els Premis Gaudí, que els vam veure aquí a casa. Bueno, mig els vaig veure, mig els vaig escoltar.
Pues venga,
i els vaig veure el dia següent.
Anem a pels Premis Gaudí, va, mira.
Doncs bé.
Espera. Música de Premis. Clar, música de Premis, que això ja...
Vinga, va.
Que això ja és una tradició, eh? Torna'm a recordar d'on surt aquesta música, que jo crec que t'ho pregunto cada programa.
Doncs és de La La Land.
Ah, sí, és veritat, home.
La La Land.
És que no l'he vist.
Avui... No l'has vist? Doncs pues mira, la tens a les plataformes.
Ja.
Ara no recordo quina.
Ja, ja, però... West Side Story també està a les plataformes, ja.
Ho sé, Ricard, ho sé. És possible que caigui aquest cap de setmana.
Però a que caigui a on? A la plataforma o al cine?
Clar, a mi m'agradaria veure el cine, però em vull veure en versió original i les sales doncs, no l'ofereixen en versió original, amb la qual cosa doncs, l'hauré de veure a casa.
Però que no és un musical, t'és igual.
No, només igual. Tu imagina't, algú que cante tant en anglès, perquè entenc que les cançons no les han traduït, i després te parla amb una altra veu en els diàlegs. Pues a mi m'explota el cap, jo m'agrada veure-ho amb certa consonància, saps? Perquè gaudeixo del cine pues, en una totalitat, no? Una
vale,
mica...
Vale. Pues
doncs bé, vinga.
A veure, Premis Gaudí.
Premis Gaudí. Vinga, pues, a veure, les grans triomfadores de la nit van ser 6 dies corrents, que és aquella que us vaig explicar, que va sobre dos lampistes i tal, i Libertat de Clara Roquet, que bueno, van guanyar doncs, un munt de guardons, ¿vale? En aquesta 14a gala dels Premis Gaudí, que es va presentar en un escenari de 360 graus enmig de la sala oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Uh-huh. Hi va haver uns 1.300 convidats, una mica més, i bueno, la cerimònia doncs, va celebrar la diversitat al cinema en una vetllada que, a més, no va tenir presentadors, o sigui, anaven passant els que entregaven els premis, pam, 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 deien qui havia guanyat, els discursos, i bueno, com a música en directe va haver-hi les interpretacions de la soprano Dolors Aldea, la banda Las Caramba i el duo Tartarena, que va cantar a capella una peça barroca, l'Estabat Mater Dolorosa, de Pergolesi, durant els moments de l'inmemòriam, que és allò on es recorda doncs, els difunts del món del cinema des de l'última edició fins ara, no? Llavors, bueno, jo per mi va ser el millor moment, l'inmemòriam, ojo, juntament amb el discurs del Premi Honorífic, que bueno, van ser per mi els dos millors moments de la cerimònia. He de dir que va ser també molt criticat el tema de la música, perquè hi havia una DJ que tot el rato ficava les mateixes cançons quan presentaven el premi i després ficava Pon Aeri, penso que era alguna cançó d'estes una mica vintage, no? De techno, quan la gent s'allargava molt en els discursos. Clar, a vegades és complicat valorar quan un discurs s'està fent llarg o quan s'està parlant o reivindicant alguna cosa, saps? I llavors apareixia la música, es feia una mica pesat, saps? Tot el rato la mateixa música. Jo, això és, no sé, una cosa a millorar de cara a la segona edició. Pel que fa al Premi Gaudí d'Honor, el va recollir el veterà i prestigiós director de fotografia, el Tomàs Pla de Vall, ¿vale? Va fer un discurs superemotiu on es van recordar de moltíssima gent de la professió, entre d'altres, del director de fotografia Néstor Almendros, que va ser el primer espanyol en guanyar un Òscar, i bueno, no, va finalitzar el discurs dient visca la llum, visca l'ombra, visca el cinema en català. Va ser bastant emotiu, no? I va encendre una bombeta màgica que portava la butxaca, ¿vale? Rememorant potser l'encesa del PBT de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92,
mira,
que
sí.
Ell va fer de director d'il·luminació amb aquella cerimònia. Vull dir, és un home amb una trajectòria pues, molt àmplia i variada. I bé, el discurs, ja et dic, va estar superbé, va ser tendre, va ser graciós, no es va fer gens pesat, va recórrer parts de la història del cine... Bé, molt bé, el discurs aquest. Uh-huh. Vinga, i ara te repasso una mica el palmarès, perquè no t'he dit res dels
Venga,
premis.
Vinga,
t'he dit que els 6 dies corrents i Libertat doncs, es van repartir els premis grossos, no? El de millor direcció, per exemple, i el de millor pel·lícula, el millor guió a Clara Roquet per Libertat... I bé, bueno, 6 dies corrents, com us explicava, i us vaig explicar fa un parell de setmanes, la setmana passada, no? És la crònica d'una setmana de feina de tres lampistes de l'Extraradi de Barcelona. I bé, se van emportar també el guardó a millor protagonista masculí i el millor actor secundari, i a més són dues persones que no són actors, vull dir, són... O sigui, ells se'ls grava fent la seva feina, que en realitat són lampistes, no? Llavors, pues, bueno, hi ha un treball com una mena de director d'actors, ¿vale? Que quan no són actors pues, els indiquen, pues, ara això, ara l'altre, ara parla d'això, però ells s'interpreten a ells mateixos, vull dir. I i bé, també es va emportar el millor muntatge per a la directora i Ariadna Rivas, que és la muntadora. Pel que fa a Libertat, que és aquesta mirada sobre l'amistat de dues adolescents d'origen i realitats molt diferents que passen un estiu a la Costa Brava, que és la pel·lícula de la Clara Roquet, doncs se va reconèixer amb el Gaudí a la millor protagonista femenina i a la millor fotografia també a banda de millor pel·lícula de parla no catalana. Què més tenim? Vam tenir també a l'Alba Sotorra, premiada amb la pel·lícula El retorn, la vida després de l'Isis, que va ser guardonada amb la millor pel·lícula documental, que és un treball que reflexiona sobre el perdó i les segones oportunitats a partir de la peripècia de 5 dones occidentals que intenten començar de nou i superar el seu passat com a membres de l'Isis, no? També es va reconèixer com a millor pel·lícula per a televisió la pel·lícula Federica Montseny, La dona que parla, de Laura Manyà, que fa un retrat de la que va ser la primera dona de la història d'Espanya en arribar a ministra, vale? En aquest cas, en el govern de la Segona República. Després, bueno, la resta de guardons es va repartir entre pel·lícules com Mediterrani, que és la crònica de la gènesis de l'ONG Open Arms, de com se va crear, i està dirigida per Marcel Barrena. Després, Les Reyes de la Frontera, que ja va guanyar bastants golles, també es van portar alguns premis a casa, als Gaudí, i bé, també el curtmetratge Farrucas i els llargmetratges Postres i Xavales, que també es van emportar a estatueta. Com a premis així que no van tenir, o sigui, la millor pel·lícula europea va ser per a l'altra ronda, que també es van portar al Goya, que és aquella dels professors que decideixen pues, anar sempre amb el puntillo, no? Anar bevent sí. Tot el dia. I després de l'animació, que només hi havia una candidata, que era Mironins, que és aquella pel·lícula on tres gotetes dels colors que utilitzava Joan Miró doncs van vivint aventures. La vau poder veure també a l'anima, que si no, pues, mira, la teniu a les plataformes de Filmin.
Mironins.
Sí, una pel·lícula d'animació. I això va ser la gala dels Gaudí. Bé. Ara, si vols, t'explico una mica la cartellera.
Vinga, va, que tenim estrenes i n'hi ha 8 d'estrenes, eh? La primera és molt nord-americana. Bueno, molt d'Estats Units, eh? Molt d'Estats Units.
Sí, mira, és Jackass Forever, vale? I és que l'equip de Jackass doncs torna per amb una aventura final amb un Johnny Knoxville, que és el protagonista, que té ja gairebé 50 anys, no? I bueno, amb l'Steve
sí, O està, i tota està la resta per, per poques històries ja, de com ho feien fa 30 anys, eh? Les coses com siguin. Que l'edat no perdona, eh?
Doncs és una nova ronda de divertides i salvatgement absurdes i perilloses bromes i reptes. Des d'aquí dic que van ser com els precursors dels pranks, no? Que es diuen en anglès, sí. I aquestes bromes pesades amb cops, caigudes i alguns ossos i dents trencats. I, bueno, i també van ser precursors dels reptes virals que tan comuns són ara a les xarxes socials com Instagram o TikTok, no? O que, bueno, aquests vídeos que es fa el jovent de ara fes aquest repte, ara l'altre, no? Bueno, avisar que aquesta gent de Jaca són professionals, ¿vale? No intenteu imitar-los a cap.
No, però saps que tot això va començar amb un programa de la MTV i que els hi pagaven molt poc, però molt poc. O sigui, era quasi bé com un... Bueno, era un divertimento, per entendre'ns, fins que ells van dir, escolti, això té un cost cada vegada més alt i bueno, i també té un perill i, per tant, s'ha de pagar. No els hi van voler pagar i, al final, doncs, van marxar de la MTV i es van endur el show perquè a la MTV van dir que era una tonteria. I, guata, després d'això, 5 pel·lícules i tota una sèrie d'altres plataformes i d'altres canals, eh?
Doncs sí. I si me fiques la música 3, t'explico...
Anem a per la música 3 a veure què ens has preparat. A veure què surt d'aquí. Oh, que suau. Quina banda sonora és?
Doncs mira, és banda sonora de la pel·lícula Shakespeare in Love de 1998.
Ahà.
Vaig veure el tràiler de la pel·lícula que ara us explicaré i vaig pensar, ai, com me recorda això a Shakespeare in Love? I vaig buscar la banda sonora de Stephen Warbeck i vaig pensar, no és icònica, però està allí en la nostra memòria, saps? És com que està allí. Doncs bé, la pel·lícula que vaig veure en tràiler, que em va recordar aquesta banda sonora, és la de Cyrano de Bergerac, vale? La dirigeix Joe Wright, que és el director d'Expiació, Orgullo y Prejuicio, Anna Karenina, d'aquestes pel·lícules així d'època, amb vestits molt guais i tal, no? Doncs ens arriba aquesta pel·lícula, que és un musical, vale? És un musical d'època, protagonitzat per Peter Dinklage, Haley Bennett i Kevin Harrison Jr. amb Ben Mendelsohn, vale? Entre altres, no? Ens explica doncs, la vida de Cyrano de Bergerac, novel·lista i dramaturg francès del segle XVII, segons la reconeguda i famosa obra de teatre d'Edmond Rostand. Si cal explicar una mica de què va, bueno, pues us explico que va sobre una persona que és deforme, el Girano, no? I s'enamora d'una noia, però aquesta noia s'enamora d'un altre, que l'altre pues és molt guapo, però no té la làbia i els coneixements i la destresa de Girano per seduir amb la paraula, no? Llavors, el Girano doncs, li escriu els versos i les idees a l'home guapo, però, claro, la noia se n'adona de seguida que l'home guapo és només un home guapo i vol una mica aquesta excitació una mica més mental, no?, que li donen les paraules de Girano. Llavors, aquí està la història, ja. El final us el deixo perquè el vegueu. Si no coneixeu la història, doncs està bé que descobriu també a través del cine. Què tindrem també? Doncs pues una pel·lícula noruega que ha estat bastant aclamada, que es diu La peor persona del mundo. Està nominada als Oscars també en les categories de guió i de pel·lícula internacional. I, bueno, és una dramèdia amorosa que, bueno, la trama és la següent, us l'explico. La Julie, doncs, està a punt de complir els 30 i la seva vida és una mica un desastre existencial, ¿vale? Sent que ja ha malgastat part del seu talent i, bueno, i la seva parella, l'Axel, que és un reeixit novel·lista gràfic, que és una mica més gran que ella, doncs la pressiona perquè contingui la seva energia creativa i assenti una mica al cap, ¿vale? Diu que ja tens 30 anys, bueno. L'edat només és un número. Doncs bé, una nit la Julie acaba en una festa i coneix el jove i encantador Eivind i trigarà poc a trencar amb la seva parella, amb l'Axel, i embarcar-se en una nova relació amb l'esperança de que la seva vida doncs, adquireixi una perspectiva diferent. No? No obstant això, haurà de donar-se que potser ja és massa tard per prendre certes opcions vitals i sentimentals. Ja us dic, ha estat bastant aclamada i es diu La peor persona del mundo i ens arriba des de Noruega. Tenim també un drama esportiu sobre l'abús de poder que es diu Slalom i ens arriba des de França. El protagonitza la Liz, que és una noia de 15 anys que ha estat acceptada en una de les escoles d'esquí més prestigioses de tota França en un poble aïllat als Alps. ¿Vale? Allí haurà de viure doncs, allunyada de la seva família i dels amics i, bueno, compensa una mica la seva falta d'experiència com a esquiadora amb una rebel·lia innata que crida l'atenció del Fred, que és un excampió que entrena l'equip d'esquiadores, no? Però l'entrena de manera estricta i perquè la vol portar al podi, ¿vale? S'encapritxa una mica d'aquesta noia. Potser també vol abusar una mica d'una menor, no ho sé. Haurem de veure la pel·lícula. Doncs bé, ella aviat començarà una dura carrera que posarà al límit la seva capacitat tant física com emocional. Es diu Slalom. Vale, la pel·lícula. Què més tindrem?
El problema d'això és que la realitat ja saps que supera la ficció, per desgràcia, sí. amb aquestes coses.
Sí, amb el tema de l'esport és complicat més amb l'esport amb menors d'edat perquè no saps mai...
Bueno,
no saps mai.
Bueno, és que el problema és que, clar, el problema és que es comença molt jove, són molt jovens, bueno, són nens i nenes, realment, els que són del rendiment... I clar, encara que en aquestes edats ens pensem que ho sabem tot, som nens encara, amb 12, 13, clar. 14, 15 anys. I llavors, si hi ha un adult amb males idees, de veritat que t'acaba enfonsant la vida. Eh? Vull dir, els pares han d'estar... És veritat que els pares han d'estar molt a sobre, però és difícil, perquè els esports d'alt rendiment estan moltes hores fora de casa. És complicat, és molt complicat.
I s'ha de trobar un balanç també entre la disciplina, o sigui, entre el tenir aquesta constància esportiva, clar, però que, ells volen competir per un podi, llavors, com no forçar la maquinària, no?
Evidentment.
Que poder garantir una vida normal i estable amb compaginar-ho amb la vida esportiva. A més, hem de dir que la vida dels esportistes, també la vida laboral o professional dels esportistes, té una durada limitada.
Sí,
no?
Sí,
o sigui,
sí, per això.
Quan estàs gran, has de buscar...
S'ha de fer ràpid per entendre'ns, però bueno.
Clar, els millors esportistes són els millors quan són més joves, no?
Sí,
al final, després hi ha una trajectòria que es pot reconèixer o no a través de premis i per això i reconeixements, però... quan s'acaba la vida esportiva i et fas gran i ja no pots fer el que feies, doncs t'has de buscar altres alternatives. Què tindrem també? Vinga, Introduction, una pel·lícula de Corea del Sud, que és un drama costumbrista en el qual doncs, el protagonista navega entre el seu somni de convertir-se en actor, els seus dilemes amorosos i les expectatives dels seus pares. Son pare és un acupunto de prestigi amb qui manté una relació una mica distant i la mare doncs, és una persona que doncs, l'anima a centrar-se en la seva carrera. Llavors, la parella d'aquest protagonista doncs, decideix viatjar a Berlín per estudiar disseny de moda i el protagonista doncs, la sorprèn amb una visita. Ja us dic, és un drama costumbrista.
Tachan.
Introduction.
I ahí lo dejo.
Sí. Vinga, fica'm música.
Vinga. Ui, això què és? Terror? O intriga?
Doncs mira, això és una banda sonora de Ennio Morricone que es diu Rabia e Tarantella.
Ah, què vol dir Tarantella?
Tarantella és un tipus de moviment musical nascut a Itàlia, que, bueno, que és així molt rítmic. Saps? La típica Tarantella és la que...
Sí, sí, sí.
Jo aquí cantant a la ràdio, com si fos...
No, però ha quedat claríssim. És més fàcil així que explicar-ho, eh?
Clar, és que com explicaries que és una polca?
No, correcte, la cantes.
Pues, la cantes. Postal, no sé què, pues,
però si la cantes tu, quedarà clar. Si la canto jo, em sembla que no arreglarem res, eh?
Doncs bé, us vinc a explicar les pel·lícules ja, les dues pel·lícules...
Espera, llegeix la primera frase, la primera frase que quasi caig de la cadira.
Per què?
Comèdia thriller de zombies. Comèdia thriller de zombies.
Sí.
A veure, en què quedem?
No et pensis, perquè hi ha dues pel·lícules amb una temàtica molt similar, ¿vale?
Ah.
És una comèdia thriller. A veure, existeix aquest terme, no?
Però un thriller... Com ha de ser comèdia, un thriller? I de zombis, una altra vegada? No n'hem tingut prou?
Sí. Jo també ho penso, això. Aquesta pel·lícula, Malnacidos, se diu, està basada en una novel·la de Manuel Martín Ferreras que es diu Noche de Difuntos del 38. La pel·lícula, doncs, explica com durant la Guerra Civil Espanyola...
A més, ja, mira, espera. Comèdia, thriller, zombis i Guerra Civil Espanyola. Però jo pensava que ho teníem enterrat, això, ja.
Doncs no. Doncs bé, hi ha molts morts a les trinxeres, llavors el Jean Lozano, que és capità de la 5a brigada, doncs cau presoner. Llavors l'única possibilitat d'escapar de la sentència de mort és fer front a una missió impossible en camp enemic. Però un perill més gran que l'enemic, doncs obligarà els bàndols rivals a unir-se novament contra un desconegut adversari, que ja us dic jo que seran aquests zombis, ¿vale? Llavors, hauran de deixar de costat l'odi mutu i evitar convertir-se en infectats, en zombis, ¿vale? Es diu Malnacidos, aquesta pel·lícula.
Vale.
I ja veieu...
Ja l'aniràs a veure tu i ja me l'explicaràs. No, jo no.
Va amb un trasfondo, Segona Guerra Mundial, nazis, per això el Malnacidos amb Zeta, saps?
Sí.
I la següent pel·lícula que us explico també és Made in Spain i es diu Escape Room, la pel·lícula. I també és en clau de comèdia thriller amb un rerefons de nazis.
Però, vale? jo aquesta sí que em fa gràcia.
Està protagonitzada per Joel Joan, Ivan Massaguer, Paula Vives i Mònica Pérez i Ferran Carvajal, que fan de quatre amics que van a un escape room, que en principi és el laboratori del doctor Mengele, vale? I bueno, aquesta escape room està plena de secrets i només hi ha una via de sortida, que és la veritat. Llavors, és una comèdia que posa potes en l'aire els plans de dues parelles disposades a passar una gran nit a un escape room, però si volen sortir d'aquest joc tan imprevisible com he celebrat, doncs hauran de posar a prova la seva amistat. I per a ells, doncs, ha arribat l'hora de la veritat. La veritat és que pinta divertida, eh?
Sí,
planteja una situació...
Però això és un... una altra vegada m'has ficat comèdia-thriller.
És que és comèdia-thriller.
Però és més comèdia o més thriller?
Claro, és com afrontar un tema de supervivència amb la comèdia. Perquè al final la comèdia ens salvarà tots. És el riure salva moltes vides, també.
Té bona pinta, va.
Igual no estem en una època de molt riure.
No, ja ho sé.
Però...
Va, que anem passadíssims de temps. La darrera, que és d'animació, no?
Sí, és un anime japonès,
Diu
Bell. Sí, i és de ciència-ficció, i la protagonista és Suzu, que és una jove de 17 anys, que després de perdre la seva mare, doncs es trasllada a viure amb el seu pare als afores de la prefectura de Kochi. I, bueno, ella té el cor trencat i se sent distanciada del món. Llavors descobreix O, que és un espai virtual en el qual ella assumeix el rol de Belle, que és una superestrella de la música pop. I aquí hi ha pues, locures a la japonesa, de drags i de personatges i món virtual... Bé, a veure, l'animació pinta molt colorida i guai, la veritat és que...
Claro, després vas a veure coses i em dius, ui, que rares que són. És que, claro, ja les tries.
Bueno, jo també penso que el cine i l'audiovisual evolucionen i que potser hi ha algunes èpoques que no les entenc, no sé.
Això també pot ser.
I els 80, que ens fem grans,
Laura. Que ens fem grans.
Sí.
Laura González, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de renovar.
Con este robot aspirador 13 Plus, tan deseado, de 729 a 499 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Sap que ja està plovent a la ciutat de Lleida. Amb 40 minu- amb 20 minuts ens plantem a les 2 de la tarda, és la 1:40, i comencem l'Espai Groc. Ho fem amb la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I també està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes, i encantada de tornar a estar aquí entre vosaltres.
Clar, només faltaria. Això ja ho tenim com a costum. A l'agost ho trobem a faltar, a l'agost, de connectar.
I tant, i tant.
Sí, home, això em dieu ara. Bon descans que us queda a l'agost. Home, una mica... A veure, jo m'ho passo molt bé, i sempre ho he dit, i a la ràdio gaudeixo que no veguis, però allò, descansar una mica també va bé, eh? Les coses com siguin. I vosaltres, suposo que també gaudiu molt de la vostra feina, però allò, un parèntesi de tant en quant, eh? Dos, tres setmanes de desconnexió, va força bé, eh? Només faltaria. Puri Terrado, escolta, va, que marxem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, perquè demà dissabte a les 8 del vespre tenim el concert per a piano de Brahms i la cinquena de Tchaikovsky.
Doncs sí, és un concert emblemàtic d'una gran dificultat. El concert per a piano de Brahms és una catedral de la música per a piano i d'una dificultat extraordinària. I penso que tenir un pianista com l'Alexei Volodin, doncs és un luxe i un privilegi. Jo vull encomiadar a tothom a que vulgui vindre, no? Perquè és important que en aquests moments en què potser no vivim una situació gaire alegre,
sí, no,
doncs puguem gaudir de la música. I jo sempre dic que quan estic molt cansada i tinc concert a l'auditori, em sento al seient a escoltar i se'm passa tot. No cal saber de música. No, et seus no. Allí i escoltes.
Estic totalment d'acord.
El teu esperit s'omple. Eh?
No, i estic amb tu, i és veritat. I si no ho heu provat, proveu. De veritat, que això és tan fàcil com buscar aquest espectacle. Que, per cert, estic mirant. Si voleu entrades per anar al concert de demà, no us adormiu, perquè n'hi ha moltíssimes de venudes, encara en queden, però n'hi ha moltes de venudes, per tant, connecteu ja a la temporada lleida.cat i allí ja seleccioneu l'espectacle i us deixarà triar cadira, però ja veureu que n'hi ha unes quantes, jo crec que hi ha un 60% de l'aforament venut ja, O sigui que no us adormiu, vaja.
Més que res, que les persones que venen a escoltar un concert per a piano solen agafar el costat esquerre de la platea.
Ah, sí?
Perquè volen veure les mans del pianista. Ah. I llavors, doncs, s'ubiquen en un lloc estratègic. No
ho sabia jo, això. O sigui, mirant a l'escenari a la part esquerra.
Exactament.
És veritat que n'hi ha moltes més de comprades allí?
És que exacte, ho estic mirant ara. Sí, sí. Ah, caram.
Perquè les persones que els agrada el piano doncs volen veure com el músic està tocant, no?
Ah.
I clar, el piano és un estenguai molt llarg, se situa al mig per a que l'acústica soni igual a tot arreu. O sigui, l'acústica és la mateixa.
Sí, sí, sí. Ah.
Però visualment doncs, les persones gaudeixen molt més i poden veure com està tocant el piano, no?
Mira.
En aquest cas, l'Alexei Volodin és un pianista rus. Uh-huh. Jo penso que, perquè ens hem trobat, i ho comento perquè és la realitat, no? Ens hem trobat persones que han dit, ah, és un pianista rus, no vull vindre al concert. A veure, és un pianista rus, però ull, molt ull, sensibilitzat.
Ull, Pilar, ai, Pilar, Puri, dic, on estem arribant, eh?
Exacte.
Quins ho hagués dit fa un mes, això, eh?
Exacte. I, clar, ho destaco perquè penso que és important de cara al públic que ho sàpiguin, doncs que ja ha fet un manifest en contra de la guerra i que dedica el concert a les persones afectades pels atacs russos a Ucraïna. Mm-hmm. Bueno. Per tant, res a dir, jo crec, en aquest sentit.
Molt bé. Mira, jo he après avui això del costat esquerre de la platea. No, i té tot el sentit del món, eh? La veritat és que sí, hi ha virtuosos que val la pena veure'ls, eh? Realment. A part d'escoltar-los, veure'ls també, eh?
Sí, perquè, clar, es veu com les mans van amb una velocitat extraordinària,
sí, sí, sí.
I amb una precisió també increïble, no?
Uh-huh.
I, per tant, però jo, a mi m'agrada de veritat, més que això, seure'm, i és igual que no vegis el piano, escoltar, uh-huh. I deixar que la música t'imbueixi.
Molt bé. Això demà dissabte a les 8 del vespre, i saltem a diumenge, perquè a les 7 de la tarda la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida també està a la sala 1, a la sala gran, sí, de l'Auditori Municipal Enric Granados, amb un concert d'aventures a la Leyenda del Beso, que aquesta, sí, aquesta potser també és d'àmbit de caire familiar, eh?
De caire familiar, en quan han agafat músiques del gènere fantàstic, uh-huh. I que llavors són músiques amb temes esdevinguts mítics, no? En la imaginació de la gent, dels que van escoltar, no? I llavors hi ha obres com Ivanhoe, són obres sobretot del segle passat, és a dir, del segle XX, per a que ens entenguem,
sí,
perquè jo quan parlo del segle passat encara penso en el segle XIX.
Jo també. Jo també. Ja portem 22 anys aquí, eh?
Sí, sí, sí. Però, clar, nosaltres, almenys jo, sóc nascuda gairebé a mig segle, no? I llavors, doncs, el meu cap encara li costa de pensar-ho. I llavors doncs, hi ha obres espanyoles, hi ha obres estrangeres. La Leyenda del Beso també forma part d'aquestes composicions del segle XX. I també hi ha algun tango... No, perdó, un passodoble, que és de l'any 1968, per exemple, no? Però també doncs, obres que rememoren els escrits de Walter Scott, amb les lluites polítiques de l'Anglaterra medieval, no? Per tant, és una mica un recorregut per diferents espais temàtics.
Diumenge a les 7, això, eh? Diumenge a les 7,
sí,
també hi ha unes quantes entrades venudes. Per tant, si voleu triar, entreu ja ara a la temporadalleida.cat i allí doncs, ja aneu directament a la compra, es pot fer per internet, i així, quan arribis, es pots portar el mòbil, t'escanejaran a l'entrar... I ja està, és així de fàcil.
Malauradament, hem hagut de coincidir aquest concert amb un altre espectacle que es fa a la Llotja, que és l'òpera Don Pasquale, dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
Sí, de totes maneres, si aneu a l'auditori, quan sortiu, l'òpera estarà a la meitat encara. Són 3 hores, sí, i mitja, l'òpera. A les 6 comença, per això, eh?
A les 6 comença, sí, perquè és llargueta. Don Pasquale, una mica l'argument és l'argument d'una persona que d'un avi que té molts dinerets i que espera que li arribi el seu metge per a descriure-li la nòvia que ha escollit pel seu nebot.
Ah, mira. El metge. Llavors, el metge.
Sí, perquè són amics, no? I llavors el nebot no es vol casar amb la nòvia que li ha buscat, que és una nòvia rica, noble, i ell està enamorat d'una vídua jove i simpàtica i humil.
I pobra.
Que no té... I pobra.
Sí, les històries aquestes sempre són així?
Sí, però sí. És una òpera divertida. Vull dir
no, que sí. És un tòpic, però, sí, sí. Però ja passa més d'una vegada, això, la vida real. Cuidao.
Ah, parlant de la vida real, doncs segur que passen coses d'aquestes i sobretot en segons en quin...
Don Pasquale qui és?
Estatus social.
Don Pasquale qui és? L'avi?
L'oncle.
Ah, l'oncle, perdó, això, l'oncle, sí, Don Pasquale.
Sí,
home,
sí.
Pobre home, segurament ho fa amb bona fe, però no l'encerta.
No l'encerta. I llavors, doncs, veurem què és el que passa amb tot aquest lío, no? Bueno. Com acaba. Això ja no ho explico, vale. Perquè qui vulgui anar a l'òpera, doncs, allí ho esbrinarà.
A la Llotja, a les 6, diumenge, a les 6, a la temporada de Lleida.cat, allí ho teniu tot. Escolta, les òperes no té per què morir algú sempre, que no?
Evidentment.
Vale. Ja no t'ho pregunto si enquesta, però vaja, espero que no, perquè no... Bueno, no ho sé. No sé, sembla que hi hagi una obligació com una òpera de morir algú, doncs no sempre.
Sí, perquè les òperes més interessants es feien en època romàntica, no? I el romanticisme, doncs, tots aquestes...
Era molt tràgic tot.
Sí, exactament. I ara, doncs, ja s'està... Jo, mira, estic contenta que... Vaig parlar amb l'Àngel Òdena, que és un baríton que viu a Lleida, i ell està treballant per tot el món. I ara es troba a Canàries fent una òpera d'un compositor sud-americà que no havia sentit parlar mai. Mira, doncs m'agradaria agafar l'avió per anar-ho a veure, perquè sempre rodem les mateixes òperes i també és interessant
doncs, obrir-te
conèixer coses noves.
I tant. Gràcies, Puri.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Doncs sap que ens acostarem a les 2 de la tarda, ara parlant amb la directora del CaixaForum, amb la Maribel Tost, que està radiant amb la nova proposta que tens al CaixaForum, Cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari.
Així és. I bé, doncs aquest cap de setmana és un bon cap de setmana per visitar doncs, aquesta magnífica exposició que es podrà visitar a CaixaForum Lleida fins al 24 de juliol, però sí que m'agradaria doncs, recordar o recomanar, millor dit, a les persones que ens estan seguint que demà a 6:45, com és habitual, com cada dissabte, hem programat una visita adreçada pel públic general i que és una oportunitat per descobrir d'una forma doncs, molt estreta, molt profunda, aquesta magnífica exposició que a mi m'agradaria doncs, recordar que Lleida és la primera ciutat de Catalunya en la qual doncs, es pot visitar doncs, aquesta exposició. Que recull bàsicament doncs, uns 90 cartells, la majoria d'ells provenen del Museu Nacional d'Art Modern de Catalunya i que d'alguna manera són uns cartells que pertanyen a una època molt concreta que és finals del segle XIX, començaments del segle XX i que són una fotografia imprescindible per conèixer doncs, aquest període de la nostra història, un període doncs, ple d'una gran revolució doncs, industrial, cultural i artística. Però si em permets també, Ricard, demà a CaixaForum Lleida tenim un espectacle familiar molt interessant que porta per títol La Rumbanyera.
Clar, és que... Amb el títol ja se me'n van les cames, eh?
Ah, que sí? Sí, sí. És un espectacle a ritme de rumba, com molt bé doncs, indica doncs, la seva paraula, i que bé, doncs, han programat per demà dissabte 12 de març a les 6 de la tarda i que replicarem dissabte que ve, dia 19, també a les 6 de la tarda. Es tracta doncs, d'un recorregut per l'origen, l'evolució de la rumba a través doncs, de tres amics rumbers que improvisen en una petita embarcació que és la rumbanyera. En realitat és una banyera que demà, a partir de les 6 de la tarda, estarà instal·lada literalment a l'escenari de CaixaForum Lleida i en el qual doncs, aquests tres intèrprets ens aniran descobrint totes les peculiaritats i tots els misteris i tot el ritme d'aquest gènere musical.
Deixa'm que li pregunti a la Puri, què fas el dimarts a les 7 de la tarda, dimarts dia 15?
Venga, mira. Doncs no ho sé, hauria de consultar l'agenda.
Mira l'agenda, perquè la Maribel ara t'explicarà una proposta que jo crec que t'anirà com en ella el dit,
Molt bé, doncs que expliqui.
Així és, Puri, així és. Val a dir que tenim una setmana plena de música per tots els costats, no? Demà dissabte, però també doncs, el dimarts, en el sentit doncs, de que iniciem un nou cicle de conferències que porta per títol de Mozart al jazz, el poder doncs, del ritme. Una proposta que té l'objectiu d'aprofundir en la percepció dels temps musicals i el ritme en la música d'èpoques i cultures diferents. No? Es tracta d'un cicle integrat per quatre conferències que seran impartides per Pilar Subirà, ella és percussionista i divulgadora musical, qui al llarg de quatre sessions analitzarà des de com el metrònom va revolucionar la interpretació musical a Occident fins al paper imprescindible que han tingut els instruments de percussió des de l'inici de la música. No?
I ho trobo, Maribel, molt interessant.
Moltes
gràcies. Sí, molt bé, molt bé. Us felicito perquè jo penso que és una bona iniciativa.
El metrònom és aquella barra que va oscil·lant i que a priori...
És com un triangle on hi ha una barra i llavors li dones corda. Bueno, ara ja n'hi ha de més moderns que ja van digitals.
A veure, Puri, això de li dones corda sí que ve del segle passat, eh? Això...
Sí. Jo estudiava amb un metrònem
que li donava
corda. Sí. I llavors, doncs...
I escolta, oscil·la sempre igual o lo pots canviar?
No. Tu tens, hi ha un pes que segons el posis cap a dalt o cap baix, va més ràpid o va més lent.
Bueno, la invenció del metrònom, això el CaixaForum el dimarts a les 7 de la tarda ens ho explicaran a fons,
I un últim plat fort també de CaixaForum Lleida de la setmana vinent és que tindrem el dijous dia 17 de març a les 7 de la tarda també a la cantant Judith Nederman. Judith Nederman ens parlarà de la seva trajectòria com a cantant en solitari i també la seva versabilitat en el cant doncs, del jazz, el folk o el pop. Aquesta activitat forma part del cicle Trobades amb, que és la cita mensual de CaixaForum Lleida, en la qual una vegada al mes convidem a un jove creador en el qual doncs, té l'oportunitat d'explicar al públic assistent la seva trajectòria artística.
Molt bé.
I jo suposo que farà alguna cançoneta. Val la pena sentir-la perquè és una gran professional.
Intèrpret.
Veieu que estem inundats de música, que és molt bo. Sí.
No, perdona, i jo voldria dir que com que ha de fer mal temps... en general diuen que plourà, que això millor diuen. Que anar a l'auditori o que millor que anar al CaixaForum.
Claro, que està cobert. O sigui, tranquils que està. Està cobert, ben ventilat, per tant, tranquils. Hem de venir amb mascareta, encara, als dos llocs.
Sí. Això sí. I, bueno, i sobretot amb una gran companyia com és la cultura i la música.
Evidentment que sí. Doncs ja veieu a grans propostes, de totes maneres, a caixaforum.org/Lleida ho teniu tot i comprar les entrades, que si us interessa algun dels que hem explicat o d'altres que hi ha aquí a la web, compreu-ho ja, si t'interessa, així pots triar cadira, igualment a la llotja o a l'auditori, la temporada Lleida.cat. Puri Terrado i Maribel Tos, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bon cap de setmana.
Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Una abraçada.
Bon cap de setmana a tots.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
No està mal pensat, el que ens veien ara. O sigui, és veritat que el cap de setmana, com ja ens ha dit l'Armando, no plourà cada dia a totes les hores del dia, però, escolta, si et vols salvar de... Ui, plou o no plou, he d'anar a un lloc a l'aire lliure, doncs tens aquestes opcions que benvingudes siguin i que arriben a cobert. Per tant, no t'has de preocupar, repeteixo, no t'has de preocupar de si plou o no plou. Home, per anar-hi sí, però després un cop hi ets, doncs ja està. Ni si fa fred o fa calor. Mira, paraigua, caminant si podeu. La veritat és que com s'està col·locant el preu del combustible, caminant si podeu, que Lleida ho permet. La veritat és que tenim aquesta sort i com que ho permet, jo crec que ho hem d'aprofitar. I ja que ens hem d'estrenyer el cinturó amb moltes facetes del nostre dia a dia, doncs una d'elles ha de ser aquesta, que a més els vehicles a dins de la ciutat gasten molt, gasten molt més del que gasten amb una a la carretera, però és igual, gasten, i tal com s'està ficant tot, doncs s'ha de tenir força cura. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Com sempre, un plaer que ens hagis acompanyat aquests minuts de ràdio i tornem dilluns, puntuals, com sempre, a les 12:20, avançant en aquest mes de març. Seguim amb restes de pandèmia, encara que ara no en parlem, però seguim amb això. Segueix havent molts positius cada dia, per tant, escolta, amb mascareta sempre que puguis, a l'aire lliure, home, si va sol, no cal. Jo, per exemple, no em porto pel carrer, si no m'he de creuar amb ningú, vaig per un lloc on no hi ha molta concentració de gent, però això cadascú que faci el que vulgui. Repeteixo, que quan ens diuen que ja no és obligatòria, no ens estan dient que està prohibit. Porta-la si tu creus que l'has de portar. Cuida't força, una abraçada.